centrals del Milan també molt contundents.
I sense sortir de zona, encara que Stuani estigui al segon pal, aguanten sempre l'eix de la defensa. Quan jugava Bell i sortia de zona, aguantaven sempre. Costa superar aquests dos jugadors. Mateo Gavia i Pavlovic.
La deixa per Ivan Martí, aquest per Blin, absolutament tancat al Milan. Penja Blin, toca amb el cap francès, també té o cau a terra, l'àrbitre diu que no passa res. La lluita, la pilota a la frontal de la petita, surt Menyan i atura la pilota. S'ha queixat ara un jugador al Milan, crec que és Teo, que sí, ha enxocat amb el cap. Crec que ha estat amb Creixi, no?
No, amb Creixi no, perquè era el que rematava.
Amb francès.
Sí.
I francès li ha dit, va, vinga, aixeca't, noi, que no té fet.
Teo no és dels jugadors més intel·ligents del planeta.
Sí, però mira, intel·ligent no, però ha perdut aquí...
Sí, sí, pots no ser intel·ligent i ser trampós.
Ja.
O poc esportiu.
No hi ha pilota, tampoc.
Això...
Ara Stuani, potser li diu un mes, l'àrbitre Stuani.
I ara Menyan fa veure que li fa greu que no hi hagi pilota dintre el camp. Ah. Li diuen al recull de pilota, li diu, ei, nois, què? Però res. Entrem a l'últim minut. No sé si l'àrbitre hi afegirà algun minut més, però Menyan no té pressa. Ha posat la pilota en joc, pressiona Stuani, l'agafa Menyan amb les mans i envia la pilota cap al mig del camp. Quan vulguis, capità del Milan. Amb la dreta, la posa més enllà de la línia divisòria. Salta Abraham, també francès, pilota pel Girona, va, vinga. No, l'àrbitre diu que això, què passa? Falta de francès sobre Abraham. Cau a terra Abraham. Últims 10 segons i el Milan, que té un altre jugador lesionat. David López, Oriol Romeu, tots protestant. Perquè el Milan, mira que va perdre temps al Liverpool la setmana passada, però a l'última jornada. Però és que el Milan, déu-n'hi-do, eh? I el quart àrbitre li diu a Teo, va, vinga, home, treu la falta. Hem arribat al minut 50.
El futbol italià, no, això?
Ja.
Ara no, sí, no tenen cap vergonya, de fer-ho.
No, i són el Milan.
I són el Terracciano. Porto es discuteix amb Teo. Terracciano penja la pilota a la frontal de l'àrea gran. Ho toca amb el cap a David López. Protegeix francès. Fa un retall en zona defensiva, la treu el Girona, va Ivan Martín, pot ser l'última. Ivan té la pilota a la dreta per Esprilla, encara en terreny de joc del Girona. Desmarcat a la banda esquerra Blin, rebrà la pilota Blin, però ja hi ha la pressió a Pulisic. Blin a punt de perdre la pilota. Som ja gairebé al minut 51, el Girona ara no troba línia de passada. L'àrbitre diu que això s'ha acabat. S'acaba el partit de San Siro. Acabarem la Lliga de Campions sense fer cap gol a fora. Però avui hem aconseguit que el Milan, tot i que ha guanyat el partit, perdés temps, es discuteix amb Porto i Teo Hernández. Porto li deu dir, home, nois, que sou un Milan, tampoc havíeu de perdre tant de temps. Ara hi ha Terracciano, que li diu a Porto que se'n vagi cap a casa seva. El Girona acaba perdent també a San Siro, sense haver marcat cap gol, ni a París, ni a Eindhoven, ni a Klagenfurt, ni a San Siro, a Milà. El Girona, però, amb el cap ben alt, la setmana que ve tancarà davant un altre dels grans d'Europa la seva participació en aquesta Lliga de Campions. Estem eliminats, però amb el cap ben alt.
I així ha acabat el partit i així d'emprenyat ha acabat David López, que ha hagut d'anar a parlar amb l'àrbitre per dir-li no pot ser que aquest temps afegit s'hagi perdut tant de temps. També hi ha anat Porto. Un cop festa aquesta protesta, els jugadors del Girona que han anat a saludar, o que estan saludant molts d'ells, els del Milan, que ara s'apleguen entre ells, també conscients de l'esforç i de la bona imatge que han donat aquí a San Siro. Tot això amb la gent del Girona, amb els aficionats, que ara estan tots dempeus a la zona alta de la tribuna de San Siro, celebrant no una derrota, sinó una bona imatge del Girona, que això sí, se'n torna a anar sense cap punt d'un desplaçament a la Champions.
Doncs ja és oficial, el Girona ha quedat eliminat. Quedarà una última jornada intrascendent pel Girona, a casa, Montilivi contra l'Arsenal, però ja no té opcions matemàtiques el Girona de ser al play-off a la següent ronda, un Girona que és 31è de 36 amb aquests 3 punts. I és curiós perquè, ara ho comentava el Solà, dels partits, dels 7 partits que ha disputat en aquesta Champions, 4 els ha perdut per la mínima, 1-0. I això que són derrotes davant d'equips molt grans, de campions d'Europa. Avui ha perdut 1-0 amb Milan, va perdre 1-0 amb el Liverpool, va perdre 1-0 també a la primera jornada al Parc dels Princes, va perdre 1-0 amb el rival, i aquest va fer mal, més feble del grup, l'Sturm Graz, Slovan de Bratislava, a banda, que va ser l'única victòria en aquesta Champions. Quedarà l'Arsenal, quedarà tot un dels grans d'Europa, en aquest cas a Montilivi, per veure si el Girona és capaç de donar una alegria a la seva afició davant d'un Arsenal, que per cert, en aquesta última jornada s'hi jugarà ser segon. S'ho jugarà amb el Barça. Fins i tot podria caure a la tercera posició o a la quarta posició en funció del que facin els rivals que li venen pel darrere. També l'Atlètic de Madrid el podria superar a la classificació i fins i tot el Milan, que ara mateix és sisè amb 15 punts a un punt de l'Arsenal, que és el pròxim rival del Girona. Això serà la setmana que ve, dimecres, 9 de la nit, amb tots els partits a la mateixa hora. I encara moltes coses per decidir que de seguida comentem. Francesc, pas endavant del Girona, però ens falta punteria.
Sí, el Girona, de fet, ha estat dintre el partit, que és un dels aspectes que li demanaven fins a la darrera jugada, no? Però sí que li ha faltat energia per desorganitzar una defensa italiana que amb el resultat favorable, amb l'1-0, han sabut viure i han mantingut a ratlla un atac del Girona que, a excepció del gol anul·lat de Brian Hill, pràcticament no ha trepitjat la porteria rival, no? Per tant, ha competit, ha donat una imatge d'equip seriós a la Lliga de Campions, però acaba sense puntuar a fora, sense marcar cap gol, i sobretot avui potser en zona de finalitzacions ha faltat tenir un punt més d'experiència, de continuïtat, per intentar, com a mínim, buscar aquest empat.
Això sí, quina llàstima, el golàs de Brian Hill, per sí, una punta de la bota.
Sí, una llàstima. És cert que el Girona ha competit, el que passa que si hem de ser realistes ha competit, però sempre amb aquest rival estem una miqueta lluny, veiem aquest punt que ens falta d'experiència, de ritme competitiu en competició europea, i a vegades també una mica de lectura de com va el partit, però en el fons això, el carpe diem, ens ho hem passat molt bé, serveix per anar creixent i per tant s'ha de fer una lectura positiva de tota aquesta eliminatòria de Champions.
Pausa ràpida i de seguida obrim tercer temps. Volem sentir protagonistes, Mitchell, els jugadors del Girona, el dia en què... Mira, podem sentir Stuani. Stuani a Movistar Liga de Campeones abans de la pausa.
Ha dado la cara, ha estado muy cerca del empate. De hecho, Brian ha marcado un golazo, pero por la punta de la bota no ha subido al marcador. ¿Con qué sensación te quedas?
No, con lo que tú decías, creo que ha sido un partido por nuestra parte. Lamentablemente no pudimos concretar ese gol que nos diera el empate para poder ir a luchar por el partido. Bueno, la verdad que nos quedamos con la imagen del esfuerzo de intentarlo hasta el final. Bueno, con nuestras virtudes, también obviamente... jugando ante un gran rival que sabíamos que era muy complicado, muy difícil, pero el equipo lo ha intentado en todo momento con su estilo. Y bueno, esto es fútbol, nos ha tocado perder, pero la imagen del equipo creo que ha sido buena.
Los mejores partidos, de hecho, en esta Champions del Girona han sido contra los rivales más duros. En París estuvo muy cerca, frente al Liverpool en casa, derrota por la mínima, y hoy también muy cerquita de poder puntuar.
Sí, la verdad que sí, coincido contigo. Bueno, si bien el partido que ganamos en casa, bueno, fuimos superiores, pero es verdad que con los llamados más grandes quizás hemos competido bastante bien, pero no hemos llevado nada de premio, ¿no? Que al final eso es lo que cuenta. Como experiencia, la verdad que para nosotros es increíble, es un sueño estar disfrutando de esto, pero obviamente queríamos competir para ganar y bueno, no lo hemos logrado.
Y te voy a la última, Cristian, ahora se despide la competición en casa frente al Arsenal, imagino que el objetivo, brindarle a esta afición una victoria para despedir el año en Champions, ¿no?
Sí, sin duda que sí, creo que es el gran objetivo que nos queda, despedir de esta competición histórica para nosotros con nuestra gente, ante un gran equipo como el Arsenal y poder brindarles a los nuestros, ¿no? Un triunfo y luchar hasta cada segundo que nos quede para regalárselos a ellos.
Perfecto, gracias, Cristian.
Això és la Champions. Això és el Tot Gira, els partits del Girona a Catalunya Ràdio.
Hola, Elena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Ja us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Al febrer, vine a BCN Clàssics.
Celebrem el 50è aniversari dels 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín amb obres de The Beatles, Astor Piazzolla, John Williams i molts més.
I ens emocionarem amb Midori i l'orquest de la Suisse Romande i la gran consagració de la primavera de Stravinsky.
Més informació a bcnclassics.cat.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer, venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
Ja ho diuen. Qui rasca, troba.
No, diuen qui busca, troba.
Apa, mira, un rasca multiplicador per 20 de l'11.
Uau!
Ho veus? Has trobat una alegria.
Per 20?
A partir de només 50 cèntims, descobreix els rasques de l'11. Com el rasca multiplicador per 10 i per 20, el rasca Flower Power o el rasca Cleopatra. I troba momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Collons.
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 No s'ha mogut gens.
Com vols que s'hagi mogut?
Vam suar com porcs, per fotre-la aquí dins.
Hòstia, pobre pany.
Vine a desenterrar els ossos de l'irlandès amb Ernest Villegas, Josep Julián i Pepo Blasco. Una comèdia negra i rural de teatre nu. Del 27 de gener al 12 de febrer al Poliorama. La Champions del Girona, el tot gira.
Penja, sigue en cop, remata i Angel, fora! A l'esquerra del porter Menyan. Ja és una falta perillosa a favor del Milan, són el 10 de la primera meitat. Ja Teo Hernández, el xut. Gazzaniga envia la pilota a córner. A través de la línia divisòria, són 3 contra 3. A l'esquerra es marca Leao, pilota llarga. Gazzaniga no surt, la pilota per Leao. Fa un retall sobre el francès, la deixa per Morat, el xut, el travessí fora. La que acaba de perdonar el Milan. I el Romeu, pilota anterior per Van de Vic. Van de Vic fa un retall, pot xutar Van de Vic, el xut. Menyan té la pilota i li passa per sota les cames. A punt de recuperar la pilota del Girona, a punt de fer el gol.
I com ara?
Ara, però, contracop ara del Milan. Benacer ha tocat la pilota, compta Leao, entrarà dins l'àrea. És molt perillós el xut de Leao, fa un retall sobre David López, s'ha entretingut un micro, un altre retall, el xut, gol. Això és el que passa quan tens jugadors determinants. Marca el Milan, al 37 de la primera meitat, s'avança l'equip italià, Milan 1, Girona 0. Creixi, obre, bona jugada de Creixi, cap a Brian Hill, busca pujada de xut, el xut, gol!
Fora de joc.
Ja teniu el gol de Brian Hill fora de joc?
Sí.
Bueno, què? Oh!
Haurem de mirar.
Uah, era un golarro, però...
Molt just.
Però
sí,
rasca
molt,
bé.
Molt just.
L'àrbitre diu que això s'ha acabat. S'acaba el partit de San Siro. Acabarem la Lliga de Campions sense fer cap gol a fora. Però avui hem aconseguit que el Milan, tot i que ha guanyat el partit, perdés temps. El Girona Pro, amb el cap ben alt, la setmana que ve tancarà davant un altre dels grans d'Europa la seva participació en aquesta Lliga de Campions. Estem eliminats, però amb el cap ben alt.
Recupera tots els resums de la temporada i els partits sencers al web de la transmissió. catradio.cat/transmigirona. catradio.cat/transmigirona. El tercer temps.
Som els del Tot Gira en directe a Catalunya Ràdio, obrint tercer temps d'aquest partit que avui el Girona ha perdut 1-0 al camp del Milan a San Siro en el penúltim ball a Europa, perquè ara sí, ja ho podem dir, el Girona ha quedat eliminat sense opcions de passar el play-off. Ens quedarà un últim partit, el 8è dels que haurem jugat, en aquest cas dimecres que ve, 9 de la nit, a casa contra l'Arsenal, que si jugarà poder arribar a ser segon. Plaça que jugarà precisament amb el Barça en aquesta última jornada trepidant, que segur que ens promet emocions molt fortes, perquè hi ha molts equips que encara no han assegurat ni tan sols la seva classificació pel play-off. A veure, resultats d'aquesta jornada, a banda Sònia, d'aquesta derrota del Girona al camp del Milan per 1-0, marcadors alguns impactants, com per exemple la derrota del Manchester City al Parc dels Princes, malgrat havia començat la segona part guanyant 0-2, ha acabat remuntant el PSG.
Sí, sí, ha acabat perdent el City al Parc dels Prínceps, PSG 4, Manchester City 2, el Madrid ha golejat el Salzburg 5-1, Esparta de Praga 0, Inter 1, Arsenal 3, Dinamo de Zagreb 0 i Celtic 1, Young Boys 0, Feyenoord 3 i, atenció, Bayern de Múnich 0.
Derrota dura també del Bayern de Múnich, 3-0 al camp del Feyenoord, que els hi complica les seves opcions de poder ser entre els 8 primers. És veritat que tot està molt igualat, però el Bayern ara mateix seria equip de play-off i, per tant, hauria de jugar una eliminatòria més abans de passar als vuitens de final. Ara mateix, el top 8 el formarien aquests equips. Liverpool, líder, amb 21 punts, i ja classificat pels vuitens de final. Barça, segon, 18 punts, també classificat pels vuitens de final. Tercer, l'Arsenal, 16 punts. Quart, l'Inter, 16 punts. Cinquè, l'Atlètic de Madrid, amb 15. Milan, el rival avui del Girona, seria 6è, 15. L'Atalanta, 7è, 14. I tancaria el Leverkusen amb 13. A partir d'aquí, els equips de play-off, però amb una enorme igualtat. Hi ha un munt d'equips separats per només 2 punts. Aston Villa, 9è, 10è Mònaco, 11è Feyenoord, 12è el Lille, 13è el Brest, 14è el Dortmund, 15è el Bayern, 16è el Real Madrid, 17è la Juve, 18è el Celtic, 19è el PSV, 20è el Bruges, 21è el Benfica, 22è el PSG, 23è l'Sporting de Portugal i tancaria el play-off l'Stuttgart. En quedaria fora el City amb 8 punts, però compte, el City depèn d'ell. El City, si guanya el Bruges en l'última jornada, serà equip de play-off, perquè el Bruges, de fet, té 3 punts més que ell i, per tant, guanyant el City, que té millor baratge que els belgues, seria equip de play-off. A més, hi ha algun enfrontament directe d'equips que són aquesta part baixa del play-off, com és el cas d'un Stuttgart-PSG, que serà, compte, molt i molt perillós per l'equip de Luis Enrique, perquè l'Stuttgart, si juga la classificació, l'Stuttgart ha de guanyar, i, òbviament, una derrota de l'equip de Luis Enrique el deixaria fora d'aquesta eliminatòria, d'aquest play-off que els obliga a jugar una eliminatòria més per poder ser els vuitens de final. I bé, veurem finalment al Madrid qui li acaba tocant, si és que no és capaç d'entrar entre els vuit primers, perquè ara mateix el seu possible rival, si fa play-off, seria o Juve o Celtic de Glasgow. Però vaja, en l'última jornada, Francesc, han de passar moltíssimes coses.
Sí, moltes. I mira, un tema important. El City depèn d'ell, però l'empat no li val. No li val l'empat.
No,
l'empat no es classifica.
El PSG sí. El PSG li val l'empat.
El PSG li val, el City no li val, i el Bruges amb l'empat es classifica.
Correcte.
O sigui, el Bruges empatant al camp del City passa. El City necessita guanyar, i si guanya, entrarà.
Bé. El que ja no pot fer el Girona és classificar-se solar. Se'ns està acabant aquesta història tan bonica, sí, que l'hem pogut disfrutar. Potser hauríem volgut guanyar algun partit, però jo crec que la reflexió és interessant, i ho explicaves tu, Ani, el sentíem abans a Movistar, i és que el Girona, la millor versió de la Champions l'ha donat contra els grans.
Sí, contra el PSG, on és veritat que abans ho comentàvem a la transmissió, no van encaixar el gol fins al final, tot i que és veritat que l'equip francès va tenir opcions de guanyar el partit abans. Hem competit molt bé contra el Liverpool i avui s'ha tornat a competir al camp del Milan, però hem d'arribar a la conclusió que encara no estem fets per jugar aquest tipus de competicions, que jo continuo pensant que hagués anat millor potser fer abans una Europa League i després, al cap d'un temps, una Lliga de Campions, perquè haguéssim vist un club, haguéssim vist un equip, haguéssim vist un jugador segurament molts més fets i l'haguéssim gaudit més. Nosaltres l'hem gaudit, però em dona la sensació que entre tots plegats hem anat de menys a més.
Tu creus, Solà, que si el Girona no s'hagués classificat per la Champions no haurien marxat tants jugadors a l'estiu?
Com? Torno a repetir, sisplau.
Si el Girona hagués fet Europa League i no hagués fet Champions,
no, igual.
Haurien marxat igualment els jugadors que van marxar?
Sí,
Savinho,
haguessin marxat igualment, el que passa que potser algun dels que han vingut, potser no haguessin vingut.
Clar.
Però això és bo o dolent?
No, això és bo.
Què ho dius, Ferran Juma?
No, aquest està cedit. Al final, d'en Juma no preocupa perquè està cedit, però hi ha d'altres jugadors que el seu preu no ha sigut justament barat i que de moment no estan donant el rendiment
però
esperat.
t'has vist amb diners a la butxaca i has volgut fer unes apostes que és evident que la majoria, bé, la majoria no, amb 3 o 4 no t'han sortit tan bé com la temporada passada, però és veritat que jugar la Lliga de Campions ha estat un reclam que ha pogut portar jugadors com ara Creixi o com ara Creixi.
Tu, Fel, penses
que... O Van de Beek,
també, sí, també sí, segur. Sí. Tu penses, Fel, que hauria estat millor començar per l'Europa League?
Sí, clar, però ara és fàcil dir-ho, eh? L'il·lusió que vam viure classificant-nos per la Champions va ser xulo, però sí, estic d'acord que el creixement de tots plegats ha sigut tan ràpid que, bueno, és allò, no? Quan menges molt de pressa normalment no peixes bé. El que passa que, hòstia, ens ho hem passat molt bé i l'il·lusió l'any passat va ser tremenda i classificar-nos per la Champions va ser meravellós. Dius, home, clar, més a poc, no? Però les coses han vingut així. El que sí que tinc clar és que el fet de fer tan bona temporada ens va perjudicar, perquè se'ns van emportar els millors, sí. I ho he estat dient tot l'any. M'hauria agradat veure un segon any amb l'equip de l'any passat, perquè sí que és veritat que els fitxatges no han rendit com esperàvem, però tampoc l'equip ha entrenat i ha preparat els partits com era habitual en Mitchell. Ell mateix s'ha queixat molt, no?, de tantes competicions, de tantes setmanes amb tres partits que no hi estaven acostumats, per tant, tota la feina que havia de fer per adaptar aquests jugadors tampoc ha estat possible, a més amb la quantitat de lesionats que hi van haver-hi. Vull dir que heu tot plegat, l'any passat vam xalar molt, aquest any recollim fruits, però no ens ho hem passat tan bé com desitjàvem, però vaja...
Creieu que el Girona amb els jugadors de l'any passat hauria entrat al play-off?
Doncs
sí. Doncs jo no coincideixo amb vosaltres, amb el que dieu de que és millor anar a l'Europa League, perquè els arguments que esteu fent servir...
Jo penso igual que tu.
Els arguments que esteu fent servir no són els que... És a dir, si jugues a Europa League, has de preparar els partits entre setmana, sí, igual que la Champions.
Sí, però els rivals no serien tan potents.
Sí, espera. Sí, segurament. No són tan potents, però resulta que el primer argumentari és els millors partits que ha fet el Girona ha estat contra els equips més grans. Hem dit això, no? Ho hem dit. Sí. Llavors, si haguéssim jugat contra equips aparentment de menys entitat, potser no haguéssim fet partits tan bons. Seguint la teoria, eh? No dic
haguéssim
que...
tingut més possibilitats de guanyar.
Possibilitats...
Són possibilitats. Jo penso que,
ja
que per créixer, en el moment en què es troba com el club i com a equip, és indiferent jugar una competició o l'altra. El que sí s'havia de fer era jugar una competició europea, que és el que et fa créixer i anar endavant. Però el nom de la competició en si, jo, sincerament, prefereixo Lliga de Campions.
Molt millor Lliga de Campions.
Exacte,
és evident.
Exacte, per això dic que amb l'argumentari aquest jo no prefereixo haver jugat Europa League o...
Ja, és que potser susciten raó amb el sentit de que si no et classificaves aquest any per la Lliga de Campions, potser no t'hi classifiques mai més de la vida. Amb aquest debat hi estic d'acord. Però sempre les coses han de començar almenys des de baix, i la intenció de l'equip, o del club, en aquest cas, perdó, del club, era anar creixent, fent créixer el projecte i anar fent passades endavant mica en mica per arribar d'aquí 3 o 4 anys jugar a Europa League. Però és que l'any passat, és que la bestiesa de l'any passat és que l'hem de qualificar així, perquè penseu que els 81 punts, ho hem explicat moltes vegades, només Barça, Madrid, Atlètic Madrid i València han aconseguit més punts en una temporada.
És irrepetible, això.
No, sí, és que és impossible. Impossible per un club i un equip com el Girona repetir el de la temporada passada, que et va donar l'accés a una competició que mai de la vida hi haguessis pogut somiar.
Però ja que vas rebentar tota la competició, ja a Europa hi anava segur,
clar,
no?
Això és
doncs
clar,
per tant, me'n vaig a Champions.
T'ha de tocar la loteria. Aquest t'estimes més, que et toqui
Mitchell,
la grossa.
No, sí, Mitchell, el podem sentir a Movistar Liga de Campeones.
Un partido donde ha habido un gol de Brian que no se ha validado por la uña del pie, pero podrías haber sacado puntos perfectamente hoy, ¿no?
Sí, yo creo que hemos hecho un buen partido. Evidentemente la Champions nos ha penalizado mucho... Bueno, los errores o el no tener esa experiencia. Salimos en una transición y no defendemos bien esa contra sobre la contra. Y nos ha pasado en otras veces. Y luego, pues a nivel de pérdidas de balón contra los equipos grandes, nos cuesta el defender esa transición y es la realidad. Pero aún así el equipo ha jugado bien. Lo he intentado y hemos tenido 3-4 muy claras, no han entrado, pero La sensación es que hoy el partido, bueno, creo que hemos competido bien y hemos merecido un resultado más favorable.
¿Qué balance, a pesar de que queda todavía un partido para terminar la competición, pero ahora ya no hay opciones de pase, qué balance haces de la participación del Girona en este estreno, en este primer año en Champions?
Bueno, eso es lo que he dicho antes, falta de experiencia y, bueno, desde intentar ser protagonistas no nos ha dado para que nuestro estilo dé resultados. Es la realidad. En la Liga este año también hemos sufrido con los equipos grandes, Atlético Madrid 3-0, siendo dominadores nosotros del juego, bueno, del juego no, del partido, del balón, pero el Atleti nos penalizó, el Barça nos penalizó, el Real Madrid nos penalizó. Nos cuesta contra los equipos grandes nuestra idea de juego, que es ir hacia adelante, porque no tenemos esos correctores en defensa que bueno, que puedan, bueno, defender una transición ante jugadores que son muy buenos. Y yo creo que en Champions nos ha pasado un poco parecido. Tanto Feyenoord, equipos que hemos dominado los partidos y al final no hemos conseguido un resultado positivo. Mi sensación es que hemos intentado tener nuestro estilo, nuestra idea, que hemos competido, pero no nos ha dado dentro de nuestra manera de jugar para ser un equipo que consiga buenos resultados.
En cualquier caso, entiendo que no vas a renunciar nunca a esa idea y frente al Arsenal, para terminar, objetivo, brindarle una victoria a la afición en casa.
Sí, claro, nosotros cada partido de Champions es un regalo. Evidentemente, creo que podíamos haber conseguido mejores resultados. Ya no te digo para meternos, pero sí, bueno, creo que hay 2-3 partidos que tengo la sensación de que podíamos haber ganado, pero bueno, al final esta inexperiencia y esto, lo que te he dicho, de un poco de ser, bueno, fieles a nuestra idea, no nos ha dado para conseguir una buena Champions. Y ahora hay que acabar de la mejor manera, disfrutarlo, otro grande que viene, que, bueno, tanto este partido como el del Arsenal, yo creo que es para que nuestra afición disfrute de todo lo que conseguimos el año pasado, que es bueno, estar aquí en un escenario inmejorable y poder recibir a un equipo como el Arsenal.
Mitchell, muchas gracias y seguro que habrá oportunidades de repetir.
Ojalá, gracias.
Mitchell, a Movistar el sentirem també a la sala de premsa, però ha estat interessant com ha explicat com ha patit el Girona o com està patint el Girona aquesta temporada davant dels grans. I ha donat alguns exemples, com els grans estan penalitzant aquesta incapacitat que té el Girona per aturar les transicions. I és veritat que això ho hem vist unes quantes vegades aquesta temporada.
Sí, sí, sí. I passa
no
sobretot...
Grans, eh? Perdoneu,
no, ens ha passat força contra tothom. Sí, sí. Sobretot amb equips que van més ràpids. Que al final els jugadors són més ràpids, més verticals, tenen més qualitat tècnica, poden fer la passada amb molta més velocitat, poden fer l'execució tècnica millor. Ho hem vist avui amb el gol de Rafael Leao, però ho vàrem veure l'altre dia amb el de Luke Bacchio, no? Per tant, aquesta diferència, per exemple, que l'any passat ens la donava Savinho, per exemple, doncs aquest any no tenim ningú que ens la doni, però els rivals continuen tinguent aquests jugadors.
I ha parlat dels correctors, també, s'ha queixat avui.
Sí, les faltes tàctiques, correcte.
Sí, que segurament, potser és el primer dia que en parla tan clarament, de que en defensa, en aquestes transicions, necessita un jugador que ara mateix no té, que és aquest corrector d'aquestes situacions defensives, i el que avui dèiem, la pressió després de pèrdua, que avui no està funcionant gens, i que estava creant les transicions ràpides del Milan. Però ha parlat del que dèiem abans, de que era una competició per agafar experiència, per créixer, i bé, l'objectiu ara, més que mai, ha de ser entrar a Europa per l'any vinent.
I una altra cosa, jo crec que aquest any serà molt complicat entrar a Europa perquè hi ha molts equips en aquesta
posició. És car.
Però a banda d'això, és el de sempre, ho hem explicat moltes vegades, tu tens el Milan Teleao, i tu no tens un jugador tan determinant com Leao. El Liverpool és veritat que només et va poder marcar de penal, però és que al camp del PSG els jugadors són superiors. És a dir, jo crec que la gran cagada va ser el dia d'Àustria, perquè a casa contra el Feyenoord sí que és veritat que vas tenir opcions d'aconseguir la victòria, però l'Sturm Graz crec que era un equip molt, molt inferior. I si el Girona arribar, i valgui la redundància, en aquell partit al camp de l'Sturm Graz amb més plantilla, amb més possibilitats de canviar la dinàmica del partit, aquell dia el Girona anava molt coix de moltes i moltes
coses. Tot i així, quan parlàvem de que potser amb 9 punts haguéssim fet prou, anàvem errats, eh?
És que potser ni en 10, eh? Ni potser ni 10 classifiques.
Vull dir que ni guanyant aquests dos darrers partits,
aquella previsió,
o ni guanyant...
aquella previsió que va fer la UEFA
no valia,
de
7, no valia.
No.
El que està clar és que també em puc gaudir de la primera edició d'aquesta nova Champions, que això no tothom ho pot dir, i que ha estat molt més divertida i ha permès jugar dos partits més dels que a priori t'hagués tocat jugar. És que jo tot ho veig com molt positiu, eh? Malgrat els resultats segurament no hagin acompanyat.
Però és normal, eh? És normal que no acompanyessin, perquè mira, ara estava mirant el Girona al final amb aquesta lligueta haurà jugat contra Liverpool primer, Arsenal tercer, Milan sisè. Sí, haurà jugat contra 3 dels 6 primers, tinguent present que la sorpresa negativa és que el PSG estigui 22è quan hauria d'estar també dintre aquest grup.
Sí, sí. Clar, és que tens equips molt superiors a tu que estan per davant i estan passant moltes dificultats per classificar-te. I, clar, és veritat que quan vas veure que et tocava Sturmgras i que et tocava l'Eslova, vas pensar que potser
bé,
amb 7 o 8 punts et classificaves.
No, però sí que és veritat que em tenia molt clar que era obligatori no només guanyar els dos rivals més febles, sinó, a més, guanyar un partit que teòricament no hauries de guanyar. Comptàvem amb el Feyenoord, però, esclar, sabíem que era complicat. Era molt complicat poder passar.
I anímicament també va quedar tocat l'equip, després de la derrota de l'Sturmgras, sí. Perquè eren d'aquests que, justament, això, que es comptava guanyar i que, en principi,
però
era dels
sempre dèiem, 9 punts i una mica més.
Sí.
9 punts
sí.
I una mica més.
Comptant
doncs ara
aquests.
Mateix el tall està en 10.
Exacte. Sí. No en feien prou. No faríem prou.
I ja veurem si acabaran 10.
Però tot i això, Gaudí la setmana que ve contra l'Arsenal, a Montilivi, que per cert, encara hi ha el Gival, encara no s'ha omplert. Encara no hi ha...
Com és possible això, Fel? Com és possible que... Bé, després ho parlem.
A la sala de premsa...
Vinga, el sentim.
En la sala de premsa més abarrotada que jo...
Buonasera. Bona nit.
Jo recordo molt temps.
Comencem la conferència d'estampa i l'anatòria de prima facem una sola demanda. Comencem la roda de premsa, fem una primera pregunta només per Tor. Sí?
Hola, Michel. Xavi Soler, directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, aquí. Avui ja sabem matemàticament que el Girona jugarà el seu últim partit a la setmana vinent. Què et pesa més ara? La bona sensació d'haver competit avui o el dia del Liverpool o la mala sensació d'haver perdut 6 dels 7 partits?
Bueno, yo creo que a lo largo de la Champions... Hemos sido fieles a nuestra idea, a nuestro estilo, pero la realidad es que no nos ha dado para competir, no sé si por falta de inexperiencia o por modelo de juego, es la realidad. Somos un equipo que toma muchos riesgos en la construcción de juego, pone muchos jugadores por delante el balón y los equipos en Champions nos han penalizado bastante en transición. Es la realidad, no tenemos grandes correctores de esa posible transición y tenemos que tener muchísima seguridad en el pase para jugar al máximo nivel. Aún así, estoy orgulloso de los jugadores porque han hecho lo que nosotros trabajamos y lo que les hemos pedido. O sea, si hay algún responsable de esta mala, entre comillas, Champions, soy yo, por nuestra manera de hacer las cosas, que la realidad es que no he conseguido que tengamos buenos resultados con una manera de jugar. Y hoy se ha vuelto a ver, porque creo que hemos hecho un partido bastante bueno en muchas situaciones. Hemos tenido presencia en el área rival, hemos tirado a puerta, hemos tenido ocasiones claras, pero también es verdad que hemos sufrido en transición. Es la realidad. Y bueno, quiere decir que necesito... Pues bueno, ganar en experiencia para poder competir en este tipo de partidos con más eficacia. Nos ha faltado eficacia a lo largo de toda la Champions y tengo esa sensación porque sí, pero no. Y ese sí, pero no nos ha dejado fuera. Y bueno, ganar un partido de 7 posibles quiere decir que bueno, que mi idea no ha dado los frutos esperados en esta Champions. Eso... una realidad.
Miquel.
Hola, míster. Aquí darrere en Miquel Agut, en directe al Tu Diràs de RAC1. M'agradaria saber si creus que avui us heu merescut alguna cosa més en aquest partit per les ocasions que heu tingut i, d'altra banda, si acomiadar-vos de la Champions amb el bon partit contra el Liverpool, el bon partit d'avui, encara et fa més ganes de jugar a Europa la temporada que ve.
Bueno, yo creo que hemos merecido... Bueno, es que los merecimientos en el fútbol... la uña de Brian hay que cortarla y ya está. Es la sensación que tenemos. Es verdad que ellos han tenido ocasiones, pero nosotros también. Y bueno, he visto un partido igualado en ese sentido. Creo que hemos podido hacer gol y bueno, no sé si merecer el resultado mejor o no, pero sí que hemos estado vivos en el partido y hemos disputado un partido de igual a igual. Y claro, queremos volver. El club está haciendo todo lo posible por volver a estos escenarios. Un escenario como hoy San Siro, pues gusta a todos los jugadores, nos gusta como club y queremos luchar por volver. Vamos a intentar construir a partir de ahora para tener alguna posibilidad, no sé si a cortísimo plazo, hablando de esta temporada o en las siguientes, pero sí que creo que el Girona quiere mirar hacia adelante, yo quiero mirar hacia adelante y es un club que estamos creciendo y tengo la sensación de que hacemos las cosas bien y podemos luchar por volver a estos sitios.
Hola, Michel. Tatiana Pérez, de Diari de Girona. Ara parlaves de San Siro. Avui us han acompanyat 2.000 aficionats. No sé si entre tanta gent els heu pogut sentir a prop i què els diries, no? Bueno.
Lo de siempre. Muchísimas gracias. Siempre jugamos para ellos, para que se sientan orgullosos. He visto muchos vídeos en el Duomo. La gente ha podido disfrutar de una jornada histórica aquí. Se lo merecen. Nos hubiera gustado darles una victoria. Nos queda un partido de Champions y queremos dedicarles una victoria contra el Arsenal en casa. Ojalá fuera posible. Vamos a pelear por ello y nada, que la afición nos ayude a poder crecer para estar en alguna posibilidad cercana de volver a competir en Europa y estar juntos para seguir creciendo. Creo que es la manera que podemos lograr los objetivos que todos queremos.
Michel, Carlo Bianchi, de Tercer Tiempo, aquí a tu derecha. Te vemos un poco pesimista, pero habrá que sacar algo positivo desde esta primera participación del club y sobre todo la tuya profesional en esta Champions. Y sobre todo lo positivo es que estáis pensando en lo que no podéis entrar por la puerta... Por la puerta principal, que es la Champions, entráis por la puerta lateral, o sea, Europa o Conference.
No, estoy un poco triste porque al final mi modelo de juego es el que marca un poco... A los jugadores no han renunciado a todo lo que les he dicho a lo largo de estos 6-7 partidos. Y eso es y no ha dado resultado. Entonces hay que seguir trabajando sobre la idea para poder competir en escenarios como este, que creo que hemos competido, pero no nos ha dado para conseguir un resultado positivo. Y no ya hoy, sino, quiero decir, a lo largo de la Champions, si pones en el balance de cómo queremos jugar y tener eficacia, pues no hemos sido eficaces. Y es la realidad. Y eso es una responsabilidad del entrenador. Y es porque el jugador nunca ha dejado de apoyar la idea. Tengo jugadores increíbles en ese sentido. Y quiero reconocer su trabajo porque hoy podíamos estar mucho más en bloque bajo porque el Milan es un equipo que en transición es muy duro. Es el equipo de la Liga de la Serie A que más duelos del uno contra uno gana, por encima de la Juve, del Inter... Quiere decir que he expuesto a mis jugadores y han querido hacerlo. Dejar espacios a jugadores como Leao. Pero lo han hecho. Y han sido valientes. Y han sido protagonistas. Y eso para mí es lo más importante. Y yo tengo que ayudarles para que ellos, aparte de protagonistas, ganen. Porque cuando ganas, te haces mejor. Y no soy pesimista, pero la derrota siempre duele. Y cuando uno pierde, piensa que tiene muchas cosas que hacer para volver a estos escenarios.
Sí, voy.
Buonasera, Muñoz. Sono Paolo Vinci, Italia, Telecity, Netflix. Volevo chiederle questo. Lei cosa si porta dietro da questa esperienza di San Siro dal punto di vista umano, dal punto di vista tecnico?
L'esperienza di San Siro, di aver giocato qui.
Spettacolare, è una esperienza. Es mi primera vez en San Siro, del club también, y todos hemos podido disfrutar de un ambiente de fútbol magnífico. Y también me voy satisfecho porque pienso que mis jugadores han estado a la altura de un partido como el de hoy. Y estoy, bueno, será porque te amo, ¿no? Me ha gustado todo y he podido disfrutar de un partido en San Siro de máximo nivel. Y eso... Bueno, estoy orgulloso del club porque hemos trabajado para venir hasta aquí y lo hemos conseguido. Así que esperemos que tengamos alguna otra oportunidad de poder volver.
Hola, Michel. Aquí atrás, Jorge Agüero para Radio Nacional de España. Siguiendo un poco el trazo de la pregunta que te hacían antes, pero permíteme que haga un poco de poli malo. El objetivo es volver a la Champions esta noche, que el Girona ya está eliminado. En la próxima aventura europea, ¿qué error o qué errores crees que no se deberían de volver a cometer? Gracias.
Bueno, pues tengo que ser, o tenemos que ser como staff, capaces de controlar muchísimo mejor todos los momentos del juego. Es la realidad. A veces nos da en la Liga Española, aunque lo he dicho ahora en una entrevista que he tenido... Yo recuerdo de este mismo año Atlético Madrid, Barça y Real Madrid 3-0, 1-4 y 0-3. Quiere decir que con los equipos grandes no, nuestra idea no ha sido eficaz. Cuando el jugador está focalizado de dar el 100%. Y ahí sí que no hay otra cosa, que es que el entrenador... porque tú puedes ir a Valencia después de jugar Champions en PSG y puedes ver que el jugador mentalmente no ha estado igual de preparado para esa competición, pero cuando te enfrentas al Real Madrid, al Barça, al Atlético Madrid, al Milan, al Liverpool, el jugador está focalizado al 100%. Entonces ahí hay alguien que les tiene que poner en situación para que sufran, disfruten y puedan conseguir un resultado positivo. Entonces tengo que mejorar en ese sentido para... volver a encontrarnos en una situación como esta y ser capaces de ser más eficaces. Es la realidad de mi modelo de juego, que estoy creciendo como entrenador y creo que tengo ese margen de mejora. El año pasado tenía otras características de plantilla y todo fluía mejor. Y aquí no es acordarse de lo pasado, es al revés. Es con lo que tenemos ahora ser capaces de ser más eficaces. Y esa es mi responsabilidad. Entonces... porque el jugador no le puedo decir nada, todo lo contrario. Orgulloso de cómo dan la cara en cada partido de Champions y de Liga.
Fachamos duel, tres últimas demandas.
Hola, mister, aquí Alex Luna para Mundo Deportivo. Más allá de lo futbolístico y teniendo en cuenta que la semana que viene se acaba la Champions, pero hoy se acaban los partidos fuera de casa, ¿con qué te quedas más allá de lo futbolístico? Sé que era un sueño para ti cumplir el debut en esta competición. ¿Con qué te vas?
Con las ganas de volver. Ganas de volver.
Buenas noches, Michel. Pablo Canovas para Babel. Después de esta aventura europea del Girona, sus jugadores han tenido que enfrentarse a futbolistas de talla mundial, los mejores extremos y más explosivos, como lo han sido Dembélé, Salah y esta noche Rafael Leao. ¿Cree usted que el tener que defender a los tops les ayuda en el desarrollo futbolístico de sus hombres? Gracias.
Sí, sí, porque hemos... evidentemente hoy te das cuenta en situaciones de transición, también lo he dicho en otra entrevista, o lo he dicho ahora, no sé. Nos cuesta tener correctores, quiero decir, un jugador que sea capaz de defender una transición al máximo nivel. O sea, si te pones a nivel de Mbappé, te pones al nivel de Leao, te pones al nivel de Dembélé, pues eso es la máxima exigencia que hay y tenemos pocos jugadores que puedan corregir eso. Entonces, yo tengo que plantear algo para que... Porque tú no le puedo decir a David López, no, es que tienes que correr de lo mismo que Leao. No se lo puedo decir. Tengo que corregirle de alguna situación, ¿no? Pero ellos mentalmente sí que pueden, a través de estos partidos, podemos mejorar nuestra estrategia, nuestra metodología, nuestra manera de hacer las cosas para cómo anticipar a eso. Porque el fútbol es anticipación, es tiempo y espacio. Y para que no exista esa transición, tenemos que colocarnos mejor. Quitarle más tiempo a Leao, quitarle menos, quitarle espacio para que no pueda transitar. Y eso se puede trabajar, porque el fútbol, las piezas se pueden mover y los jugadores pueden anticipar los movimientos que pueden ocurrir. Y en eso estamos. En eso, evidentemente, a mí estos partidos me valen para seguir mejorando como entrenador, y a los jugadores también, porque se ven al límite de sus posibilidades. Van a dar al 200% y a veces no les da.
Última toma.
Nos cortan.
No.
Buenas noches, Michel. Francesco Letizia, Sport Italia. En el último verano se habló de ti como posible nuevo entrenador del Milan. ¿Ah, sí? ¿Fue verdad? No. ¿No? ¿Te gustaría futuramente?
El Milan es un histórico, es un club grande de Europa, evidentemente tiene un gran entrenador y ojalá hubiera estado en las quinielas, no estaría mal, pero estoy en un gran club y estoy feliz de crecer con el Girona.
Sí, facciamo l'ultima domanda, última, sisplau. Francesc.
Sí, bona nit, Michel. Jo no recordo estadísticament si mai havies fet quatre canvis al mateix temps, però tinc curiositat per saber una mica què pretenies en aquell moment, una mena de revolució, sobretot en atac. Què els ha dit als jugadors al canviar quatre jugadors de cap per la segona part?
Tema físico, a nivell de pressió, quería mantener l'altura en la pressió i también pensando en el partido del domingo, que tenemos la situación de poder de continuar en la pelea en la liga. Y es importante utilizar a todos los jugadores. Entonces, quizá los cuatro de arriba son los que estaban más desgastados porque hacían un trabajo de presión espectacular y encima luego con balón tenían que ganar profundidad y estar completamente buscando la espalda del rival. Y bueno, los datos físicos me han dado la sensación de que había que hacer los cambios para seguir manteniendo esa intensidad arriba. Nada más.
Ok. Gracias a tutti. Buonasera.
Buonasera. Gracias a tutti.
Carai, jo no sabia que havia sonat des d'Itàlia com a possible entrenador del Milan.
Ell tampoc.
Ho havies llegit alguna vegada?
No.
S'ha tirat el rotllo, no?
Sí, home, sí, clar. Si el Milan no tenia entrenador i hi havia problemes, doncs clar, l'any passat Mitchell va ser futurible de molts i molts equips.
Home, doncs avui a Itàlia deuen haver quedat ben enamorats de l'exposició futbolística que ha fet Mitchell, no?, l'entrenador visitant, de com ha anat el partit. Bé, Fidel, nosaltres ja hi estem acostumats. Fidel, al seu segell. Algun comentari de tot el que ha explicat Mitchell?
Bé, assumeix que el seu futbol, la seva idea de joc, no ha donat per més o no ha donat per treure més rendiment, no? Quan ell parla de que vol jugar d'una manera, però ha d'obtenir eficàcia i rendiment, i no ha trobat ni eficàcia ni rendiment, perquè al final el que s'ha d'aconseguir també és resultats. Per tant, quan parla de futbolistes, quan parla de jugadors, és veritat que per més que vulguis entrenar, que vulguis treballar, la qualitat dels futbolistes, que a Europa n'hi ha molts, moltíssims, en marquen aquesta diferència que el Girona al final no té per jugar a aquest màxim nivell.
Mira, et donaré una dada.
Ha sigut claríssim. El discurs de Mitchell, molt intel·ligent, diu que màxim responsable, però de certa manera jo entenc que el que ha passat també és que no hi ha la qualitat com per competir aquests partits, per tant, continua creixent.
M'ha agradat molt l'exemple que ha donat. Diu, com li dic a David López que corri igual que Rafa Leao? Doncs li he d'explicar com
Romeu?
Ho pot fer. Exacte.
I Blin? És que esclar.
És una manera bonica i constructiva d'explicar-li a un jugador, tu no vagis a córrer amb ell o cos a cos perquè perdràs. Hi ha altres maneres de poder-lo aturar.
Ja el pots entrenar, ja el pots treballar per evitar que, per exemple, Rafael Leao no tingui tant de rendiment o tingui tant profit de les seves qualitats. Però al final, la diferència dels futbolistes hi és, i això és precisament per això uns juguen a un equip i els altres juguen a l'altre.
Jo em quedo amb la paraula eficàcia, em perdonareu.
Sí.
4 gols a favor, 11 en contra en aquesta Lliga de Campions. Jornada 19 de la temporada passada, 46 gols a favor, 24 en contra. Jornada 19 d'aquesta temporada, 27 gols a favor, gairebé 20 menys.
Clar, però és que, Pere, ja hem dit que si comparem amb la temporada passada...
No comparo jugadors.
Mal, perquè és incomparable.
No comparo jugadors. Et dic que amb els jugadors poden ser més bons, més dolents. 20 gols és un gol per partit.
Però és que la gran assignatura d'aquest Girona és el gol. Ah. És que té un gran problema amb el gol.
I per mi també un altre fet diferencial, que és que, no ve d'avui, quants partits els jugadors que han sortit de refresc, es diguin com es diguin, han capgirat el partit aquesta temporada? Quants han aportat alguna cosa més que diguis, ostres, pues sí, avui hem intentat, fins ara el partit ha anat d'una manera i ara va d'una altra. Independentment dels noms,
Sí, sí.
No ha passat, i per tant això enllaça una mica amb la qualitat i amb això que estàveu explicant, però és molt significatiu que en mitja temporada que ha passat ja això no es produeixi, per tant avui ho ha vist clarament. 5 jugadors de refresca davant, és que no és que no hagin aportat, és que quasi bé no els hem anomenat.
Perquè tens més noms, més plantilla, menys qualitat. És millor tenir un davanter centre bo que tenir-ne 3 de no tan bons, per dir-ho manera. I és el que ens passa ara.
Bé, en fi, anirem posant punt i final, anirem tancant ja aquesta transmissió. Encara hem d'escoltar les notes finals del partit. Tinc un regalet pel Solà, ara de seguida. Sí, però abans vull recuperar la conversa de Pep Guardiola, l'entrevista de Pep Guardiola al Flash Interview a Movistar. Al final del partit, recordeu que el City guanyava 0-2 al Parc dels Prínceps i acabava perdent 4-2. El PSG ara mateix seria equip de playoff. El City quedaria fora, quedaria eliminat, però el City, recordem-ho, si guanya el Bruges a l'última jornada a casa, estarà classificat. El PSG amb un empat en farà prou al camp de l'Stuttgart, que potser és un partit... Vaja, segur, és un partit molt més complicat que no pas el que tindrá el City. Escolten Guardiola.
Pep, buenas noches.
Buenas noches.
Ha sido una segunda parte de locura en la que os ponéis con 0-2 con ventaja, luego ellos consiguen marcar muy rápido, empatan. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido todo este partido?
No, el mejor equipo ganó. Fueron mejores. Cuando teníamos, podíamos presionar su primera fase de presión, estaba bien, pero ya. Han sido mejores con el balón, sin. Nos hemos puesto 0-2, pero tenemos que haber aguantado un pelín más el resultado, el 1-2, y rápidamente. Hemos hecho 2 goles en 5 minutos, y ellos han hecho lo mismo, y luego con el ambiente, con lo que se jugaba, nos jugábamos, pues no hemos podido controlar las emociones y al final han merecido ganar.
¿Ha faltado a la hora de defender después de poneros 0-2 por delante un poquito más de intensidad, de agresividad?
Es imposible jugar bien si no juegas con el balón. Sí, al final la mejor manera de defender es tenerlo y no somos capaces de pasarnos el balón, de hundirlos, de generar, y entonces ellos evidentemente tienen una fisicalidad que ahora mismo nosotros no tenemos.
Es una situación inusual para el Manchester City, pero seguir dependiendo de vosotros para el último partido, el que tenéis que afrontar frente al Brujas, ¿cómo se ve ese último encuentro?
Tú lo has dicho, tenemos la suerte de depender de nosotros en el último partido en casa. Ganando pasaríamos, pero evidentemente hemos de mejorar en estos stages en Champions League, que ser un poco mejores, y si no lo hacemos porque simplemente no nos lo merecemos, y al final los puntos son los que son, y si no ganamos porque no nos lo merecemos.
Muchísima suerte, muchas gracias.
Bé, doncs Guardiola que s'agafa això, aquesta última jornada, que serà una autèntica bogeria. Per cert, el Girona farà una mica de jutge perquè el seu rival, l'Arsenal, s'hi juga a la segona plaça amb el Barça. I per tant, doncs, el Girona, més enllà doncs, de voler obsequiar la seva afició amb una victòria, doncs, tindrà aquest paper de jutge. Amb aquesta notícia que abans comentava el Solà i que et volia demanar l'opinió, Fel, no et sorprèn que encara no estigui tot venut?
Sí, a més quan avui veus que, per exemple, 2.000 persones han anat a Milà. No sé. Jo no sé si és que el que dèiem abans, tot ha anat tan ràpid que la gent encara no... No sé si l'afició encara no és prou fidel com hauria de ser, no sé si l'afició ha pensat que no es guanyarien partits i que per tant... No ho sé analitzar, no tinc la capacitat, no ho entenc, la veritat no ho entenc.
Potser són els preus, també, que ja hem explicat algunes vegades que són alts.
Segurament, tot va sumant.
que no...
Bé, els de l'Arsenal no són els mateixos del dia de Liverpool, amb això el club ha fet un pas enrere, diguem.
Han baixat els preus molt?
Sí, sí, sí. Ara no sabria dir exactament quan, però evidentment no són els 86 euros del dia de Liverpool.
Es nota que estàs baixant les escales.
Sí, ara estic sortint a fora ja perquè ens estàs esperant.
Estàs una mica ofegat.
No, perquè ara en Xavi m'ha fet córrer i em diu, espavila.
Que torneu avui, no?, amb el xàrter.
Sí, ara
sí,
vaig arribar a temps, sí.
Molt
sí.
Bé. Escolta, teniu les notes a punt?
Sí.
O el fet que vagis en moviment no seràs capaç de fer-les?
I tant que sí. Vinga, va, puc fer-ho saltant.
Som-hi.
I pot fotre's un gin tònic.
Nosaltres, que d'aquí a 15 dies ja no tindrem partits entre setmana, ens sap greu, per la Lliga de Campions. No serem a la segona fase. Si vols copers, el que podem fer és algun partit amistós, no? I el fem tot gira, no sé, un Girona què? Arbusques, per exemple, va, i el fem tot gira.
Ja parlarem amb el director, amb en Jordi Borda, a veure si ens deixa l'antena a Catalunya Ràdio per fer un amistós que t'inventis tu contra l'Arbusques, molt bé.
I amb el president de l'Arbusques, també.
Però és que una altra derrota no ho podríem assumir, Girona.
Va tapar amb el cul.
No hem fet cap gol a fora aquesta temporada a la Lliga de Campions. Tampoc hem puntuat en els desplaçaments que hem fet. Però què ens traurà la gent? Que hem pogut anar a París, hem cantat la Marsellesa, hem anat a Eindhoven i ja no me'n recordo què va passar allà. Hem anat a Klagenfurt i hem menjat els Mitchells, que ens va dir la Carla. Hem vingut a Milà i hem vist jugar Terracciano. Ciao, ciao.
L'antititular del partit.
Això és perquè t'hi amo. S'ha d'estimar el Girona i veure la grandesa de veure com, per exemple, avui perd temps un històric d'Europa com el Milan. I recordar als nens que es tallin les ungles perquè si Brian Hill ho hagués fet, avui hauríem empatat. Ja sabeu que sempre ens quedarà l'últim partit de la Champions, el Last Dance. Però, com cantava Julieta Venegas, que lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy.
Serà perquè t'estimo. Bé, escolta, Solà. No, tu, que et necessito.
Si et veig somriure, saps que de serà perquè t'estimo. Sento tan bé, serà
perquè t'estimo. Aquesta, la versió, la tenies controlada o no, dels búhos?
No, aquesta no.
Ah, escolta,
ja me la faré meva, va. Si agafa ritme tot el que avui et rimo. Si et canto
un himne, serà perquè t'estimo. No sé si és aquesta la que deia la Carla, que posen els casaments, però, home, si hi ha una versió que ens agrada, és la catalana, la dels búhos, la d'aquest serà perquè t'estimo, que avui ha sonat a San Siro i que els aficionats del Girona, segurament els 2.000 que han vingut fins a Milà, han pogut cantar, tot i que el seu equip no ha pogut guanyar. Però avui és un dia de celebració, perquè avui hem fet el penúltim ball europeu, el penúltim ball de Champions. Solà, tindràs temps de sopar o no?
No, però és igual, tindré temps de pensar com són unes vibracions en anglès.
Això sí, perquè te les demanarem la setmana que ve.
Per favor.
Ara de seguida arribarà a les 12 a la mitjanit, a la nit dels ignorants, amb en Xavier Solà, però ja saps que aquest tercer temps es remet a les 5 de la matinada i que, per tant, ara és a punt d'aparèixer el Ricard Ostrell. Què tal,
mira,
Ricard?
Ja entra per la porta. Bon, ja entra per la porta.
Saps que ell obre el micro i respon, oi que sí, Ostrell? Doncs bé, Solà, si li vols dir alguna cosa a l'Ostrell...
Mira, espero que l'hora que em pugui saludar ja sigui a casa, tu.
Pot ser que no hagis arribat a aquella hora?
No, estaré dormint.
Quina hora t'arreu a Girona?
A les 3, una cosa així.
Fel, li vols enviar algun missatge a l'Ostrell?
Ostrell, passo a buscar en Solà i baixem a Barcelona a fer un gin tònic.
A tots, moltíssimes gràcies. Adeu. Gràcies, Fel, fins la setmana Adeu. Que ve. Que vagi bé, en Solà, en Lites i en Xevi. Bon viatge de tornada.
Molt bé,
fins ara. Gràcies a la Susi, en Francesc Cargol, a la Carla Borràs, en Pere Escobar. Fins la propera.
Fins la setmana que ve.
I Sònia Olear, alguna cosa més?
Res més.
Res més. La setmana que ve, sí. Últim partit de Champions en aquest Arsenal, aquest Girona-Arsenal, que, per cert, seguirem en directe a l'exclusiu digital. Ja sabeu que el partit del Barça, tots els partits de la Champions, asseguraran a la mateixa hora, a les 9 de la nit, i el partit del Barça serà, en aquest cas, a Catalunya Ràdio, l'antena de l'FM de Catalunya Ràdio, i a l'exclusió digital podreu seguir aquest Girona-Arsenal. Ho deixem aquí. Gràcies a tots per seguir-nos. Setmana que ve més tot gira a la Champions, però aquest cap de setmana també tot gira amb tota la Lliga. Que vagi bé!
Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb muntatge tècnic i musical d'Isma Cebrián, producció de Núria de la Fuente i la gestió tècnica del Control Central de Catalunya Ràdio amb Xavi Vall i Manel Gil. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar divendres a 7:45 amb l'Esbel Barça d'Eurolliga en directe al canal exclusiu digital. Champions per fer història. La Champions del Girona, el Tot Gira.